La CIR Valls és el Servei a l'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, un servei que des de fa 3 anys col·labora en organitzar, en coordinar el Banc de Llet Materna, un servei que poden utilitzar totes les dones que en aquest moment estiguin alletant i donar la seva llet perquè la puguin utilitzar tots els nadons que la necessitin. Per explicar-nos aquest Banc de Llet i per explicar-nos què és el Servei a l'Atenció de la Salut Sexual i Reproductiva aquí a Valls, ens acompanya la llevadora i membre d'aquest servei, Gemma Martínez. Benvinguda.
Hola.
Explica'ns una mica. Parlem de primer d'aquest banc de llet materna. Què és? Qui hi pot participar? En què consisteix?
Bé, el banc de llet materna surt des de la iniciativa del Banc de Sang i Teixits de Tarragona. Es va formar fa... Bueno, a nivell de Catalunya existeix fa molt més temps, però a nivell d'aquí a Tarragona fa 3 anys que tenim aquest servei. En el banc de sang i teixits agafen la llet materna de donants. Per què serveix aquesta llet materna? Sobretot pels nens prematurs, que les seves mares no tenen suficientment llet o no han pogut alletar, perquè se n'aprofitin de tots els beneficis de la llet materna, perquè per a un nen prematur és com un medicament, perquè puguin créixer i es puguin desenvolupar molt bé fins que ja puguin marxar a casa seva des de l'hospital.
I no és el mateix que aquests preparats per biberó, la llet materna, té unes propietats que no trobaríem en cap altre tipus de llet o de...
Exacte, la llet materna la fa la mare pel seu nadó, pel seu fill, per la seva cria, no? Les llets de fórmula són llets d'imitació. Què volem? Una llet d'imitació a la llet original. La llet original, per exemple, té immunoglobulines, que són defenses i bactèries vives que també proporcionen a l'intestí defenses per no agafar infeccions, no? I amb la teva pregunta que em feies al principi, bueno, jo soc llevadora, pertanyo a la CIR, a la CIR és Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva. Treballem amb un equip de llevadores i obstetres, en concret jo pertanyo a la CIR Valls, que estaria format pel Pius Hospital de Valls i el CAP Doctor Serró, i altres CAPs com el de Vilarrodona, que és l'Alcamés o l'Alcam Oest o Montblanc, i treballem conjuntament per aquesta iniciativa, no? És una iniciativa que ens hem sumat al Banc de Sang i Teixits. El Banc de Sang i Teixits ha fet propaganda, ha fet uns cartells que nosaltres tenim exposats als nostres centres, i a més hem aportat altres informacions i altres tallers per fomentar aquesta donació de llet.
En els últims 3 anys, en aquests 3 anys d'existència del Banc de Llet a les comarques de Tarragona, s'han enviat 3.500 litres aproximadament als hospitals, que han ajudat a 1.000 nadons prematurs, que trobo que és una xifra bastant alta, realment.
Sí, realment sí, s'han pogut beneficiar, però encara no ha arribat a tots els nadons. Per això animo aquelles mares que estiguin alletant i que no sàpiguen d'aquesta iniciativa o s'ho estiguin plantejant, que s'animi, perquè podran ajudar a que tinguin més salut aquests nens, no? Ella està donant salut al seu nadó, doncs donant la llet excedent que tingui o estimulant més el pit, perquè també amb estimulació es pot aconseguir més producció de llet, doncs pot donar la quantitat que pugui. No, no cal que sigui molta quantitat, però amb una poca llet els nens es poden beneficiar.
Aquests 3.500 litres, durant els anys s'ha anat augmentant en la xifra de donacions o està una mica estancada la cosa i sempre és el mateix nombre de mares?
Mira, el darrer any, des que s'han implementat altres iniciatives en les que nosaltres hem participat, s'ha augmentat la donació en un 40%, que déu-n'hi-do, i esperem que continuï augmentant. Algunes d'aquestes iniciatives que us vull comentar, per exemple, quan la dona ve a fer el seguiment de l'embaràs amb la llevadora, els hi expliquem a la consulta, o quan venen a les classes de preparació al part, hi ha una classe exclusivament per alletament matern, i allà introduïm els expliquem com funciona la donació. Després del part tenim el grup de postpart, que també donem referència sobre el tema, I tenim el grup d'alletament on venen totes les mares que donen el pit i allà de tant en tant fem una xerrada que informem de com s'ha de fer la donació de llet materna i animem les mares que tenen excedent de llet perquè donguin i els informem com funciona. Altres coses que hem estat fent doncs és penjant els cartells, com he dit abans, del banc de sang i teixits perquè aquesta informació es transmeti a la gent tant a la sala d'espera com als grups, pel CAP.
I com ho viuen les mares donants? Com viuen aquesta experiència de donar la seva llet a que un altre nadó pugui créixer correctament?
Doncs de forma molt positiva, clar, evidentment, saben que estan ajudant a un nen prematur, li estan donant la medicina ideal, no?, perquè a nivell de defenses, d'alimentació, la llet materna és molt més tolerada per aquests nens i saben que estan ajudant, no? Inclús amb aquestes iniciatives de xerrades tenim una que és mare donant, mare receptora, o sigui, a les xerrades, quan venen les mares i els pares, que la mare està embarassada o ja han tingut el seu nadó, poden veure de primera mà aquesta experiència i com s'ha sentit una mare receptora, o sigui, seria el seu bebè, no?, que ha sigut receptor. I clar, aquesta mare està molt agraïda perquè és una forma que el seu bebè hagi tirat endavant, és una ajuda més.
Tots els nadons prematurs necessiten llet materna d'aquesta manera tan imperiosa que comentaves?
Sí.
O sigui, tota la llet del banc de llet va a nadons prematurs, a qualsevol nadó prematur. No teniu unes bases de si ha nascut amb 6 mesos i mig o n'ha nascut amb 8.
Clar, evidentment, això sempre ho valora un pediatre. Forma part de l'equip aquest multidisciplinar, el pediatre que fa la seva valoració i depèn de com valori i com sigui l'estat del nen, doncs, si les reserves són límits o no poden arribar en tots, ells decidiran en quin nadó arriba i en quin pot anar amb la llet artificial, però l'ideal és que pogués arribar a tots els nadons, evidentment.
Perquè arribés a tothom, doncs, com bé comentaves, caldrien més donacions. Què ha de fer una mare per poder donar llet?
És molt fàcil i molt simple. L'únic que ha de fer és anar al banc de sang, de donació de sang i teixits, que està ubicat a Joan 23, anant allà, per exemple, al dematí, i dir que vol ser donant de llet materna. Allà l'acolliran, li faran una explicació i li faran una analítica, li donaran un tirallets, li explicaran com s'ha de fer l'extracció, li donaran tot el material necessari per recollir aquesta llet i li explicaran quan ha d'avisar amb un telèfon que li donaran, que vindrà un taxi i li recollirà a casa seva la llet. O sigui, aquesta dona només s'haurà de desplaçar a Tarragona una vegada, que serà la primera per fer la primera visita. Clar, l'analítica és fonamental per veure que no hi hagi cap malaltia de cara a quan un es fa una donació i rebrà tota la informació. I la resta, el dia que pacti amb el taxista per passar a buscar la llet, pues passarà per casa seva i li buscarà.
Entenc que totes les dones que en principi podrien donar sang, per exemple, poden donar llet materna. No sé si teniu algun tipus de requeriments d'edat, de pes, de quant de temps fa que alletes, o és qualsevol dona que en aquell moment estigui alletada.
A veure, pràcticament seria, com tu has dit, els requeriments de la donació de sang, no? Uh-huh. Que no hi hagi cap malaltia, que compleixi uns requisits i que, bueno, que no deixi el seu nadó propi sense llet. Sí. Això seria molt fonamental, no? Sí. Però, evidentment, tenint això en compte, en principi, si no hi ha cap malaltia de base, la mare creu que és possible que ella no... Això és una cosa que s'ha de fer sense agòbios, no? Ha de dir, doncs, jo ho faig i ho vull fer i vaig anar fent, vaig traient llet i aquesta la guardo. I bàsicament és aquest el requeriment, que no hi hagi cap malaltia que ho impedeixi o que la mare no estigui prenent un medicament que estigui contraindicat, però si no, evidentment, ja no li donaria el seu nadó. No. I si pel seu nadó no està contraindicada la llet,
per
un altre nen no estaria contraindicada.
En aquest sentit, té la comoditat, no?, que, a diferència de potser la donació de sang, que òbviament has d'estar allà present mentre te l'extreuen, que la donació de llet la fas des de casa teva tranquil·lament i sense, en el moment en què et va bé. Que això suposo que facilita les coses també a que les mares puguin participar del programa.
Clar, és un programa molt flexible, que s'adapta. O sigui, la mare avui no ha pogut fer l'extracció de llet, no passa res. Demà puc fer dues extraccions, en faig dues. Que puc una? Faig una. Que m'han sortit 20 mil·lilitres? Els guardo. Que m'han sortit 60? M'han sortit 200? Doncs vaig... Hi ha de tot, no? Doncs vas anant fent i sense pressió. Quan tens X llet, avises, te la venen a buscar i, i endavant. I els nens agraïts. I encara que sigui poca llet, més val poca llet per entendre una mica més pels nens que no sé donant, evidentment.
Exacte. Parlem d'aquest banc de llet que fa 3 anys que existeix a la província de Tarragona, que hi participa la gerència territorial del Camp de Tarragona, però el servei d'atenció a les sexualitats fa més temps que existeix. L'heu assumit vosaltres? Perquè explica'ns una mica qui sou els membres d'aquest servei.
Bueno, nosaltres pertanyem a la gerència.
Evidentment.
Estem dintre de la gerència. L'atenció a la salut sexual i reproductiva, els CSIRS fa molts anys, abans era, potser hi haurà algú que ho coneixerà, era atenció a la dona. No sé si et sonarà aquestes paraules, i després van passar a CIR, no? Perquè potser el nom defineix molt, molt millor, no? Perquè aquí encabim des de joves a adolescents, que oferim un servei, per exemple, tenim la tarda jove, tots els dimarts a la tarda, de 5 i mitja a 8, on els joves, tant noi com noia, poden agafar hora o vindre en consulta espontània a preguntar qualsevol problema o inquietud sobre la seva sexualitat. Fem des de revisions ginecològiques, de forma preventiva, o mètodes anticonceptius, qualsevol problema en les relacions sexuals, sempre de forma, que si hi ha algun jove que ho està escoltant, de forma confidencial. O sigui que el que parlem a la consulta és de cara amb confidencialitat per ells.
Encara que siguin menors?
Encara que siguin menors, és confidencial. Igual que a vegades hi ha notícies que han de donar els pares, suposem un menor que estigui la noia embarassada i hagi acudit amb nosaltres, a vegades els hi ajudem com els hi han de dir amb els pares, no? Que és important que a vegades tindre un interlocutor o simplement una miqueta d'espanteta perquè esperem que mai arribin. Per exemple, avui hem anat a FETA, que és un altre servei que oferim, xerrades de sexualitat. Bueno, són uns tallers que els joves, fixa't, aquest matí havien d'anar a esmorzar i no, espera't i explica'ns més coses i fem un altre taller, no? Estan molt interessats i els joves no han d'arribar en aquest punt, no? El jove que decideix tenir relacions sexuals és lliure de fer-ho, però amb consciència de fer una protecció i una bona planificació, utilitzar correctament un mètode anticonceptiu. Per exemple, el mètode anticonceptiu que insistim és el preservatiu. Però, per exemple, la tarda jove seria un lloc on els hi podem donar molta informació sobre el tema.
En aquest sentit, perdona'm que t'interrompi, et tornarem a convidar d'aquí poc, perquè crec que és un tema molt interessant, el de parlar sobre embaràs adolescent, sobre com viuen la sexualitat els joves, i segur que ens podeu donar un munt d'informació. Ara faré aquí una mica un atraco. Teniu calculat més o menys quants embarassos joves detecteu a l'any? Aproximadament.
Doncs mira, hi ha unes estadístiques, sí, però no me les sé ara, de memòria.
És que ja ho sé, que t'havia convidat a parlar de llet
materna. M'has agafat. El que és molt important és, insisteixo molt en tota la prevenció que fem, la prevenció perquè això no hi arribi. Les xifres en concrets de la comarca, ara existeixen, però no te la sabria dir.
No pateixis. Comentàvem el tema dels serveis de la CIR. Ens comentaves aquest tema de tot el jovent, de treballar amb el jovent, la sexualitat segura.
Exacte, i després tenim tot el servei a l'embarassada. El servei a l'embarassada el fem conjuntament amb el servei d'obstetrícia del Pius Hospital de Valls i els diferents CAPs de tot el territori de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, i fem un seguiment conjunt mitjançant un protocol i que està establert, que les dones coneixen molt bé. Per exemple, a la primera visita d'embaràs, que la dona ve als 2 mesos de gestació, ve amb nosaltres i ja la derivem al servei d'obstetrícia i anem fent un seguiment compartit. I dintre del seguiment compartit també tenim, per exemple, l'educació maternal, on poden vindre els pares i les mares a fer un curset que dura 8 setmanes sobre informació, exercicis i més coses, que això seria com si féssim una altra entrevista, no? No entraré al conjunt. I després del part, doncs, tenim el seguiment postpart que fem les llevadores i a la consulta, però també oferim un servei tant d'assessorament d'anticoncepció com un servei de grups de postpart, on venen les mares i els pares amb els seus nadons a fer diferents tipus d'activitats durant 4 setmanes, un dia a la setmana, i tenim el grup d'alletament matern, que està obert per donar suport a l'alletament matern i els dubtes que tinguin. Vale? Això seria de cara a l'embarassada.
Aquest servei d'alletament matern va molt relacionat, suposo, també amb el servei del banc de llet, que es deuen retroalimentar l'un a l'altre.
Fomentar l'alletament matern, que és la cosa més natural del món i la que hauria de ser, només s'hauria d'utilitzar la llet artificial en casos molt concrets o que no hi hagi pogut arribar per casos patològics o algun problema. Clar, si tu fomentes la llet materna, l'alletament matern, entre que les mares alletin els seus nadons, doncs, evidentment, hi haurà més donants.
Clar,
una cosa va relacionada amb l'altra.
Ara se m'ha acudit, si per exemple una parella de dos homes homosexuals adopten un nen i poden accedir al banc de llet a demanar, mira, tenim un nadó que l'hem adoptat ara, té un meset i ens agradaria poder-li donar llet materna. Tenen l'opció d'acostar-se al banc de llet?
Mira, és una pregunta interessant. Et contestaré per lo que jo sé, eh?
D'acord, i tant.
En aquest moment les reserves de llet realment no són molt abundants, llavors... Realment, si aquesta parella que ha adoptat és un nen prematur, que seria molt difícil que en aquest moment fos prematur,
sí,
no?
Sí, sí.
Bueno, però tot és possible si reixéssim el risc que fos una parella que hagués adoptat un nen que li haguessin donat en adopció ja d'entrada. Uh-huh. Però bueno, els tràmits són una miqueta més llargs que tot això.
Sí.
El que té prioritat és el nen prematur, el que ho necessita.
D'acord. D'acord.
A la llarga, si hi haguessin excedents de llet materna, suposo que és una molt bona opció, bueno, suposo no, tinc la creència, no?, que
sí, sí.
Seria una molt bona opció per fer que hi hagués aquesta llet, però clar, evidentment, primer
clar,
és el nen que ho necessita.
Per tema de salut.
Però bueno, en un futur, si tenim la gran sort que tenim excedent de llet, potser seria una opció a tindre en compte, eh?
I no paro d'interrompre't, Gemma, em sap greu amb aquestes preguntes. M'estaves comentant aquests serveis. Hem parlat de serveis a l'embarassada abans, després, durant el part. Hem parlat de serveis a joves.
Llavors tenim el servei de preventiva ginecològica, que ens encarreguem de fer activitats preventives de cara a la dona. Això es tracta de la coneguda revisió ginecològica, la citologia, mètodes anticonceptius, sintomatologia de menopàusia, poden acudir a la llevadora per fer tot aquest procés de prevenció. També ara, i fa molt de temps ho fem, però ara muntarem un servei conjuntament amb el Pius Hospital de Valls, que és de sol pelvià. El sol pelvià és... tots els problemes que estan relacionats, per exemple, amb escapaments d'orina, o el que diuen les dones, se m'ha despenjat la bufeta, o la matriu que puc fer per millorar la meva qualitat de vida, amb un servei integral i conjunt entre la llevadora i el ginecòleg. Això és un altre dels serveis. També tenim un altre servei, que és la consulta de contactes de malalties de transmissió sexual, que està ubicat aquí al Cap de Valls, que és un servei que ofereix la gent que ha estat en contacte amb algun malalt, amb alguna malaltia de transmissió sexual, doncs per fer totes les proves i veure si cal fer tractament perquè aquesta persona es curi i no es continuï transmetent la malaltia.
Realment oferiu serveis molt amplis, en un ventall de situacions relacionades totes, òbviament, amb la sexualitat, però molt àmplies. Els serveis aquests, quina acollida tenen entre la població? Perquè la sexualitat encara segueix sent un tema tabú del qual costa parlar. Per exemple, una malaltia de transmissió sexual encara fa vergonya dir que la tens o que l'has pogut tenir. Quina recepció noteu per part de la ciutadania vallenca?
Pues mira, la ciutadania vallenca està molt contenta, perquè quan se n'entera que hi ha aquest punt de, que és confidencial, evidentment es tracta amb molta cura i amb molt de respecte, que sospito que potser tinc una malaltia de transmissió sexual degut a una conducta que hi ha hagut de risc durant la relació sexual, es poden dirigir al seu metge, a la seva infermera, que també els hi poden demanar les proves pertinents, i a la seva llevadora també poden acudir, i si hi ha hagut un contacte amb altres persones, és el servei que tenim les llevadores, el de la consulta de contactes, que es posarà en contacte amb aquestes parelles de forma confidencial, evidentment, perquè si volen es poden fer les proves per saber si tenen aquesta malaltia o no.
O sigui, la persona que tenia la malaltia i que l'ha pogut transmetre no ha de posar-se en contacte directament, ho feu vosaltres a través del servei?
Aquesta persona té l'opció de fer-ho ella mateixa, sí. I si no, ho podem fer nosaltres, però en caram, confidencialitat, sense dir qui era aquesta parella.
Sí, que tu potser un dia reps una trucada de hola, és possible que algú t'hagi passat una malaltia de transmissió sexual, et recomanem que vagis a fer les proves.
Exacte.
D'acord, doncs ara ja per tots els oients, si rebeu una trucada així, no és broma, el servei existeix de debò, no ens estan fent una broma telefònica. Em sembla una manera que deu facilitar moltíssim que la gent realment vagi a fer-se les proves, no? L'evitar la vergonya d'haver de trucar a les possibles parelles sexuals. Molta gent ho fa servir?
La veritat és que aquest servei ja s'ha iniciat fa uns mesos i tenim la consulta col·lapsada. La veritat és que està funcionant molt bé, hi ha un alt grau de satisfacció i la veritat és que, continuo insistint, es tracta molt de respecte, molta confidencialitat, i això ho agraeixen les persones perquè saben que estan guanyant en salut.
Evidentment, evidentment. Doncs Gemma Martínez, llevadora del Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Valls, la CIR, moltes gràcies per haver-nos vingut a explicar com funciona, què és aquest bany de llet que fa 3 anys que tenim aquí a Valls i en general a la província, i ja per haver-nos posat una mica en situació de tots aquests serveis que oferiu, que cada un d'ells té una entrevista pròpia, pràcticament. Així que moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a vosaltres per fer difusió, perquè és molt important que la gent de Valls conegui aquests serveis i puguin accedir, perquè si els coneixen, vindran.
Està claríssim.
Merci. Adéu.